smile even though it's breaking when there are clouds.
Vinga, són les 10:34, les 5:34, aquesta cançó ens indica que arriba el moment de calma de la setmana, no, Jamila?
Efectivament, arriba el moment per doncs, reflexionar sobre diverses qüestions, com sempre ho fem amb na Vanessa Parellada. Bon dia, Vanessa.
Bon dia a tots dos i bon dia a tothom.
Escolta, avui ens portes un tema que provoca, doncs, problemes, eh?
Provoca
problemes, també.
Sí, just, mira, l'altre dia escoltava, sense voler, una conversa del carrer que es va donar sota la finestra de casa. Ja sabem que el so cap amunt, no sé per què, se sent com si estiguessis allà o més, fins i tot, no? I era una conversa entre diversos homes, i vaig pensar, ostres, està per venir el 8 de març, per això la setmana que ve. La setmana que ve tinc ràdio, jo crec que estaria bé parlar d'això, no? Parlaven sobre les seves relacions amb les seves parelles en un to com de queixa, en broma, però al final era una queixa de, jo, el dia, la setmana antes de la regla, no, perquè tal. Cuando la semana de regla, tampoco, porque tal.
Ya.
La semana después, tampoco, porque con mucha suerte tienes una semana al mes que a lo mejor cae algo si no te peleas esa semana con tu pareja, ¿no? Si no pasa nada, jajaja, jiji. Y vaig pensar, no van desencaminats, pero ho enfoquen d'una manera com superficial, ¿no? És un coneixement, però superficial, sense no és productiu aquesta manera de veure-ho, ni per les seves parelles ni per ells tampoc, no? I vaig pensar, doncs pot ser interessant, perquè és veritat que consulta moltes persones, tant homes com dones, que venen, en algun moment surt el tema aquest, no? Del desig, de les relacions sexuals amb la parella, de la insatisfacció o la pressió, depèn, no? No sempre les dones senten aquesta pressió, a vegades són els homes.
Sí.
Però i em va semblar que era un tema interessant.
I ho és, perquè efectivament de vegades sembla, no?, que cadascú va una mica per un camí, no?
Sí,
que no
encaixem,
no ens acabem,
no?,
de trobar de vegades i això provoca frustració, a més és una conversa incòmoda, no?
Sí, perquè a vegades els homes, en general, el que he vist és que pensen, si la meva parella no té ganes és que ja no li interesso, i aquesta frustració de no ser suficient per la teva parella, i algunes dones pensen, si la meva parella només pensa en això, només vol sexe, és que no entén com funciono jo, per tant també no li interesso jo com a persona, no? I aquí és on interessa la psicologia, la investigació sobre sexualitat, que potser poden ajudar una mica a posar ordre, no?, en aquest tema. Quan parlem d'igualtat no vol dir que no tinguem en compte les diferències. La igualtat és un principi social. Evidentment tenim tots i totes dret a accedir als mateixos recursos, als mateixos privilegis i a gaudir, en aquest cas, del sexe, però sí que és veritat que hi ha patrons que a vegades són més estadístics que científics, però bueno, hi són, i és interessant fer una miqueta una repassada. I hem de començar dient algo que és important tenir en compte, i és que la investigació en sexualitat té, com totes les investigacions, però aquesta és molt controvertida, l'efecte que té, hi ha un biaix històric en la investigació en general, no? Per exemple, per això és tan important el feminisme, entès més enllà del que moltes persones amb una mentalitat potser més reduccionista entenen que és, no? És molt important tenir perspectiva de gènere en la investigació i en la ciència, perquè algo que pot salvar vides, com saber quins són els símptomes previs a un infart, és fonamental saber que no són els mateixos en homes que en dones. O sigui, aquesta afirmació que tots més o menys hem sentit alguna vegada i ens l'apliquem, que quan et fa mal el braç dret és que igual et donarà un infart, això passa en els homes però amb les dones no. Per tant, per això és tan important fer estudis que tinguin en compte aquestes diferències entre homes i dones a nivell de funcionament anatòmic, a nivell de funcionament hormonal, fisiològic, i evidentment en la sexualitat també hi ha hagut un biaix cap als homes, no? Aquest model clàssic dels anys 70 que explica com funciona, o sigui, les fases de la resposta sexual, que comença amb una excitació, llavors hi ha un manteniment d'aquesta excitació, s'arriba a l'orgasme, que és el moment culmen de la trobada sexual, i la resolució. Aquest model descriu bé la resposta sexual, però la masculina. Mm. Aquesta no és la resposta sexual femenina. Quan es va començar a estudiar més en profunditat la sexualitat femenina, es va veure que no encaixava amb aquest esquema, i realment és el que trobem si parlem amb altres dones o el que jo em trobo en consulta. Igual no tens un pensament en aquell moment amb respecte al sexe, però si amb la teva parella tens proximitat, si tens temps, si et sents entesa, si hi ha afecte, pot ser que surtin les ganes en aquell moment. No? O sigui, en les dones, o en la majoria de dones, el desig no sempre és el punt de partida i a vegades apareix durant la interacció. Per tant, no és que haguem d'esperar tenir ganes per tenir sexe o els homes esperar que les seves dones tinguin ganes per tenir sexe, sinó facilitar o com a mínim entendre que funcionem de manera diferent, no? A partir d'això, és aquest model més de desig responsiu que el va plantejar una psiquiatra, Rosemary Basson, en els anys 2000. O sigui, fixeu quin decalatge hi ha entre els estudis de resposta sexual masculina que vam identificar com a explicativa de tots i l'explicació de com funciona el desig i la sexualitat en les dones, no? En les dones el desig pot aparèixer a partir d'una situació, com dèiem, de proximitat, de conversa, de carícies, i encara que hi hagin diferències individuals, que no totes les dones funcionen igual o no sempre funcionem de la mateixa manera, però sí que és bastant general que hi ha aquesta manera de funcionar, no? Que en els homes hi ha desig i després sexualitat, i en les dones pot aparèixer aquest desig per la proximitat, per la conversa, i durant el moment íntim aparèixer aquest desig, no? Però moltes vegades, què passa amb això? Que sí que se n'ha parlat i sí que comença a haver-hi aquest coneixement de que les dones potser necessiten una prèvia. Llavors, això s'ha dut com a l'extrem simplista de dir les dones necessiten preliminars o començo amb carícies, conversa, proximitat i així després tindré sexe. Llavors, no funciona així.
Clar.
Quan la dona veu que hi ha una intenció d'aconseguir alguna cosa, sents que allò és com una mica una manipulació, no? Una mica de tenir una intenció al final per fer aquella aproximació. No és una aproximació genuïna, com si diguéssim, no? I llavors això mata també el desig en les dones, no? I es genera aquest malentès, no? Si és que és igual que diguis això, perquè jo ho he provat amb la meva dona i no funciona. I la dona diu, si jo veig que la meva parella comença amb carícies, sé, per a vegades anteriors, que acabarà volent sexe i a vegades ja evito fins i tot aquest contacte, no? Que m'abraci, que em vulgui alguna cosa, perquè és com que deu voler, no? Hi ha aquesta desconfiança. Llavors, d'aquí també ha sortit aquesta idea dels compartiments del cervell, que també hem sentit molt que els homes tenen el cervell com que funcionen com de manera compartimentada, que tu pots tenir una discussió amb la teva parella i a la nit com si no hagués passat res.
Jo és que això, sincerament, ho crec, no sé si és veritat, però jo estic gairebé segura d'això, que funcionen per segments. O sigui, em sembla que tenen una poca capacitat de relació, o sigui, no, com de no relacionar les coses, saps?
Sembla, aparentment, sembla que sigui així. En realitat, no hi ha un fonament científic com a tal que ens demostri que el cervell funciona literalment així, però sí que s'ha observat que algunes persones, i en homes això socialment se'ls ha com condicionat a que sigui així, tendeixen a utilitzar més estratègies de distracció o de desconnexió emocional després del conflicte, no? O a no voler quedar-se en bucle quan hi ha un conflicte, no? Se n'ha parlat, doncs ja està, doncs ho oblidem, ho arxivem i ja està, no?
Sí, clar, però això després t'impedeix com relacionar aquell conflicte per prevenir un altre possible conflicte d'una cosa que no és la mateixa, però clar, està relacionada. Saps el que et dic?
Sí, sí, perfectament.
Que de vegades és com... No, però si a tu el que et molesta, per exemple, és el de no fregar. Però clar, després... no és el naufragar, és tot una història que hi ha darrere del naufragar, que és, si em tens en compte, si valores tot l'esforç que faig. No, per ells és que el problema és que no frega
sí,
el terra, saps?
Sí, clar. I que queda tot com... Per això deia que em semblava interessant la conversa d'aquests homes, perquè sí que anaven orientats d'alguna manera, perquè és veritat que el cicle hormonal de les dones dura 28 dies, el dels homes dura un dia, per tant, som diferents, però es queda una mica en la superfície, no? Aquesta... No van desencaminats, però es queden en la superfície i al final, si no aprofundeixes i no intentes entendre de manera genuïna la persona que tens davant, passa això que dius tu, no? Aquesta sensació d'incomprensió que si es manté en el temps acaba generant desconnexió, no? I si no hi ha connexió, costa tenir... No vol dir que les dones no puguin tenir sexe si no hi ha un enamorament i si no hi ha una connexió, però sí que va més associat, en el cas de les dones, al context, no? El desig de les dones té més relació amb el context en el que es dona i, en canvi, el desig dels homes, en general, no vol dir que tots, però en general, no està tan condicionat pel context, no? Pot néixer de manera més espontània. Però sí que passa que quan hi ha una discussió, les dones en general necessitem entendre perquè i processar aquell malestar perquè realment quedi resolt i no hi hagi en el context aquest un fre que ens pugui aturar aquest desig, sentir que realment està resolt allò o que com a mínim ens han entès o que hem tingut una conversa productiva encara que no s'hagi resolt tot en aquell moment, però i no com a mitjà per poder després a la nit tenir la relació, a la nit o quan sigui, no? Però bueno, ho fem així com estereotipadament.
Sí.
I això també ens porta a un altre gran tema que s'ha parlat moltíssim quan es parla de desig i de diferències entre homes i dones, i és la càrrega mental i la vida quotidiana, que té a veure amb el que tu parlaves fa un moment, no? Quan baixem totes aquestes idees a la vida quotidiana apareix aquest altre factor que viuen moltes persones i, en general, encara afecta més a les dones que als homes, no? Que assumeixen una gran part de la planificació invisible de la vida familiar. Pot ser que potser les feines domèstiques estiguin igualades i que un engega la rentadora i l'altre estén la roba, o que un fa la compra i l'altre cuina, o que una cuina i l'altra neteja,
sí,
no? Però després hi ha una part de càrrega invisible que encara costa de fer conscient i de fer-la visible, que és aquesta recordar cites, coordinar la logística, planificar les vacances, veure quina disponibilitat en agenda tenim aquella setmana per poder tenir una estona junts, no? Que a vegades necessitem, i més les dones, una mica de planificació per organitzar tota aquesta logística, tot aquest soroll mental que tenim moltes vegades les dones, no? Aquesta anticipació de problemes, de si demà el nen té judo a les 6, vol dir que quan m'ha sortit de casa ja s'ha d'endur aquesta bossa, no sé si el judo aquí està net o no, on està, no sé si... No? O sigui, tot això és un run-run que les dones tenen.
I forma part del context, també, no? Que estaves explicant, que igual un home també pot tenir tota aquesta càrrega mental i en el moment que s'ha de tal, doncs pot desconnectar més fàcilment, no sé...
O potser l'endemà toca judo i, hòstia, on està el judogi?
Clar.
Aquí. I, hòstia, no el té la bossa, doncs li porto. I ho resolen d'una altra manera,
ja,
no? Ho resolen al moment,
sí,
però... I és un problema que resolen en el moment en què es dona.
Ja.
No? I nosaltres, en general, tenim més tendència a aquest pensament més global, a planificar.
M'encantaria tenir aquesta capacitat, això.
Sí, per això em sembla...
Desresoldre el moment.
Per això em sembla bonic que tinguem aquestes converses i que, si ja hem fet aquesta primera passa de veure que hi ha diferències i veure que funcionem diferents, els homes i les dones, anar una miqueta més enllà... i que aquest coneixement sigui una miqueta més profund i sobretot individualitzat, perquè cada dona i cada home al final som un món, i entendre què realment li agrada a la teva parella, sobretot en parelles estables, no? Quan passa molt temps, perquè al final el desig i l'amor funcionen diferent. L'amor busca estabilitat, busca seguretat, busca previsibilitat. En canvi, el desig sovint necessita certa distància psicològica, certa curiositat, certa descoberta. Per tant, quan una relació es torna totalment previsible, funcional, centrada en la feina, en els fills, en les responsabilitats, doncs aquesta dimensió eròtica pot quedar progressivament en segon pla. i a més amb els anys acabem construint rutines molt, molt estables, no? Els mateixos horaris d'anar a dormir, els mateixos dies a la setmana en què acaba havent-hi un moment per estar sols, els mateixos espais, les mateixes converses, i llavors el cervell tendeix a erotitzar menys allò que és completament familiar. I això provoca que en parelles estables durant els anys acabin desenvolupant quatre grans patrons que sovint he anat veient, he vist com una decada, que repeteixen molts, no? Un patró de parella llarga és aquest que funciona perfectament com un equip logístic, organitzant la casa, els fills, la feina, però la relació gira sobretot al voltant de les responsabilitats, no? Que són molt bons companys de vida, però ja no es miren com a amants, no? Aquest és un patró que m'he trobat, i en canvi hi ha molta estimació i fins i tot no hi ha desig per altres persones, o sigui, hi ha desig per la teva parella, però com menys, no? No, s'ha apagat una mica, no? Un altre patró és el que molts terapeutes descriuen com la dinàmica mare-fill. Una persona assumeix el rol d'organitzar-ho tot i l'altra simplement reacciona o respon al que una ha anat organitzant, no? Un altre patró que també apareix molt, i aquest és més difícil de resoldre, però també és més gratificant, és quan hi ha ressentiment acumulat. Quan són parelles molt llargues, que han anat acumulant petites ferides emocionals, que a vegades intentem no quedar-nos anclades parlant d'allò sempre i ho guardem, però queda guardat però no resolt, i és algo que queda allà sempre i que va com fent-te sentir cada vegada més desconnectat o més desconnectada de la teva parella, no? Ferides que no s'han reparat i que amb el temps creen distància. I també hi ha parelles on el sexe ha estat poc satisfactori durant molt temps i el cervell, doncs, deixa de buscar una experiència que, en el fons, doncs, no és especialment gratificant, no? Doncs prefereix fer altres coses. I aquí apareix un element clau, que és la novetat. El desig està molt vinculat a processos psicològics relacionats amb la curiositat, l'anticipació, la descoberta. Per això moltes vegades una persona que no té desig per la seva parella, encara que se l'estimi molt, pot sentir desig per una altra persona. O sigui, no és un problema que tingui aquesta persona, no? de impotència o de frigidesa, o amb la mateixa parella en contextos on hi ha alguna novetat, doncs un viatge, un canvi d'escenari, un moment fora de la rutina habitual, no? O sigui, també el context genera aquesta novetat que és necessària perquè el desig aparegui i fructifiqui. Quan el desig baixa i les parelles tenen ganes de recuperar-lo i a vegades intenten que es recuperi, a vegades ho fan d'una manera que pot empitjorar el problema, no? Hi ha com uns quants errors que també m'he trobat en persones que han vingut a teràpia. Una és pressionar perquè hi hagi més sexe. Enfadar-se quan no n'hi ha, reclamar a la parella que no en té mai ganes, demanar que com a mínim n'hi hagi una a la setmana. O sigui, quan un té una necessitat que no està resolta i pressiona a l'altre perquè intenti resoldre-la i l'altre se sent obligat a fer alguna cosa que no li ve de gust, no? Reduir-ho tot a una qüestió hormonal, que és el que feien aquests homes parlant, que no anaven desencaminats, però no tot s'ha de reduir. Sí que hi ha diferències i totes les notem segurament, però també notem que alguns mesos les notem més i altres no tants.
Sí,
o sigui,
totalment.
No som només hormones, però sí que és evident que tenen un pes important, però no ho expliquen tot. Intentar solucionar-ho només amb tècniques sexuals. De dir, bueno, si aprenc a fer això, o si em poso aquesta roba, o si em compro aquesta joguina, no? Intentar reduir-ho a algo de tècnica o de joguina o de disfressa, com si diguéssim sexual, no? O intentar tornar exactament al desig dels primers mesos, que això és impossible. Al final, una relació llarga, més que una relació llarga, són moltes relacions que es van succeint una darrere l'altra, no? Acaba una relació i en comença una altra amb aquella mateixa persona, però evolucionada cap a una banda, tu cap a l'altra, i intenteu tornar-vos a trobar. Per tant, és impossible tornar al desig dels 19, dels 20, dels 30. Simplement s'ha de trobar com poder que... O sigui, la pregunta no seria tant per què el desig baixa, sinó què necessita el desig en aquest moment, en aquesta parella concreta, en mi i en la meva parella, per continuar existint dintre d'aquesta relació estable, que ja hem dit més o menys que seria curiositat, temps per la relació i connexió emocional, no? O sigui, generar aquest espai perquè la parella pugui tornar-se a mirar amb, amb aquests ulls més d'amants que no només com a companys de vida, no? Però sempre des d'aquesta perspectiva que intentem mantenir sempre aquí en aquesta secció de curiositat, d'escolta activa cap a l'altre, no? De curiositat realment pel que l'altre ens ha de dir. De no pensar que coneixem a l'altra persona. Mm. Perquè moltes vegades ni la parella que portem 30 anys amb ella li diem tot. Mm. Moltes vegades per vergonya, fa tants anys que ens coneixem que potser hi ha coses que no li hem dit mai i ja no els hi hem dit perquè pensem que no ens entendran, o igual que tampoc diem tot als nostres pares, no? Perquè també pensem que no ens entendran algunes coses. No donar per suposat, ni els terapeutes tampoc ho han de fer això amb els pacients, no? Que aquesta és una de dels principis de la teràpia centrada en solucions, aquesta curiositat pel que el pacient té per dir i entendre que el pacient és l'especialista en el que li passa. Mm. Per tant, en parella no hem de donar per suposades les coses, ni hem d'interpretar una conversa com una amenaça, ni expressar una necessitat com un reclam. I això va pels dos, no? Per qui expressa la necessitat i per qui la rep. Mm. I així al final és com intentem aproximar-nos, no? Hem començat a parlar d'aquests homes que parlaven i no és problema, evidentment, dels homes, ha sigut anecdòtic, però m'ha cridat l'atenció que lo despistats que anem moltes vegades, i les dones també, no? Mm. I fins i tot les dones despistades amb nosaltres mateixes.
Totalment, de vegades no sabem molt bé per què, no? Igual estem cansades o igual pensem que és perquè això, per una cosa hormonal, no? De que... I bé, també dir que al final crec que és normal que de vegades les parelles tenen moments de més connexió o de més complicitat i després hi ha altres setmanes que no sé per quin motiu, sí, però ens trobem que estem més a lo nostre, no? Que la nostra, sí, parella està una mica allà com a la seva, al seu rotllo i tu al teu. I bé, entenc que és trobar una mica l'equilibri, però tampoc, sí, no voler sempre estar...
Doncs... No viure això com una amenaça, exacte, no? Quan ens passa això i ens activa una part de nosaltres que és aquesta ansietat o aquesta por, a que aquesta distància sigui, no sigui silenci o que aquella persona estigui pensant en lo seu, sinó pensar que passa alguna cosa amb nosaltres.
Mm, no?
A vegades és la narrativa que fem de les situacions el que ens estressa, no? Pensar, li passa alguna cosa a mi, està més callat últimament, a lo millor està coneixent una altra persona, aquestes coses són les que ens fan mal en realitat i no tant el silenci, no?
Mira, i de fet, justament fa uns anys que vaig llegir una cosa que després vaig comentar també doncs, amb les meves amigues, que era que la societat actual no està dissenyada per, precisament, no, pel desig de les dones, mm-hmm, per aquest fet de que, tenint en compte el context, no, la càrrega que tenim, l'estrès, que al final nosaltres, d'alguna manera, necessitem estar relaxades, no, en, sí, un entorn, doncs, tranquil, de vegades, sobretot entenc que si portes molt de temps, no, amb la teva parella i, a veure, estar estressat tot el dia i amb mil coses a fer tampoc és molt propici, no? Per trobar aquests moments amb la parella i amb els fills i amb la feina i amb,
exacte,
no sé què.
És més un fre que un estimulador del desig i el coneixement propi, l'entendre què és el que a tu t'agrada i què és el que a tu et connecta amb la teva parella, el coneixement propi del propi cos, de les coses que ens agraden, el no tenir vergonya de comentar-ho, tant home com dona, no? a la teva parella, què és el que tu t'agrada, què és el que tu necessites, i sobretot aquest amor cap a l'altre, no?
Sí.
De no veure que l'altre és un enemic, que l'altre és algú a qui hem de convèncer, que l'altre és algú a qui que ens fa la vida impossible, sinó intentar veure l'altre com un company i com algú amb qui hem de poder confiar totes aquestes coses per tenir aquesta tranquil·litat i que els homes també necessiten.
I tant.
Aquesta tranquil·litat, sí, i aquest, sí, sentir-se vistos, sentir-se important, sentir que agraden, no? I també han de poder dir cada vegada que em dius que no, a mi em fa sentir així, no? De vegades és que els homes tampoc no se'ls dona aquest espai culturalment.
Totalment.
I socialment per contactar amb el que senten i amb el que pensen, no? Són més de fer. Llavors, que tinguin aquest espai per també ser escoltats és molt important.
Sí, el que passa és que és una conversa difícil, no? Perquè,
sí,
també en el moment en què s'expressen, no? Del tipus, m'agradaria més, ja et crees tu doncs, una mica sí. una pel·lícula... Del
si dir m'agradaria més vol dir que no li agrada.
O vol dir que demà sí o sí ja perquè ja estàs com condicionat d'alguna forma. No? És una conversa molt complicada.
Sí, perquè és un tema sensible que ens fa sentir molt insegures i molt insegurs moltes vegades i que al final pensem que qualsevol... amenaça a la relació, doncs la pot fer trontollar i pot fer que s'acabi algo que per nosaltres és important, no? Però bueno, convido a que intentem com a mínim reflexionar sobre això abans de que es doni una desconnexió total i que és més difícil de recuperar, no? De fet, en teràpia de parella, una de les preguntes que es fa al principi és tens ganes de mirar d'arreglar-ho? Tens ganes de tenir una teràpia amb la teva parella per intentar... Perquè si la persona ja diu que no, que ja li és igual, és que hi ha una desconnexió ja molt important, no? Quan hi ha coses bones, quan hi ha ganes d'entendre l'altre, quan hi ha aquesta cosa de dir, ostres, no havia vist això, venga, intentaré mirar-m'ho d'aquesta manera a partir d'ara, encara hi ha esperança, no? I mentre hi ha esperança, val la pena treballar de manera activa també en el desig i en el sexe, que és, al final, algú que identifica molt una relació com de parella.
Clar,
no?
Sí, arriba un moment, no?, de vegades que dius, no sé si tinc una parella o un company de pis...
Exacte, un fill, un pare, un... No, doncs intentem prendre'ns temps per pensar nosaltres, per contactar nosaltres amb nosaltres mateixes o mateixos, si no ens en sortim, demanar ajuda, però sobretot fer-ho no tenir por de demanar ajuda per si la cosa es desmadra, perquè a vegades no demanem ajuda perquè no és que si vaig, i si em diu que deixi la meva parella, i si em diu que les coses no van bé, aquestes pors ens les hem de llevar de damunt i si hi ha alguna cosa que no funciona, demanar ajuda mentre encara tinguem ganes de resoldre-ho, no? I no tenir por que les coses que trontollaran, pot ser, que canviaran segurament, però en teoria han de canviar cap a bé.
I tant, doncs mira, tenir en compte doncs, aquests consells que ens ha donat la Vanessa Parellada per, en primer terme, no? Reflexionar sobre el desig i sobre el que necessita cada part, sobre el que necessita un mateix també com a persona individual.
Correcte.
I sobretot la importància doncs, de donar-nos espai per connectar amb la nostra parella, no?
Exacte, i de no tenir por de parlar i de demanar ajuda si fa falta.
Vanessa Parellada, moltíssimes gràcies, com sempre, per aquest espai.
Moltes gràcies a vosaltres, precisament pel mateix, per donar-me aquest espai.
Doncs mira, parlant de connexió, us deixem amb una cançó d'Anna Carla Morrison, que es diu Te Regalo, i ens apropa molt en aquesta connexió a la parella.
Déjame tomarte de la mano, déjame mirarte a los ojos. Déjame a través de mi mirada darte todo mi esplendor. Déjame quedarme aquí, déjame besarte ahí, donde guardas tus secretos, los más oscuros y los más bellos. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir, te voy a amar hasta morir. Contigo, déjame hacerte sonreír. Déjame darte de mi dulzura pa' que sientas lo que sentí. Déjame cuidarte, déjame abrazarte. Déjame enseñarte todo lo que tengo pa' hacerte muy feliz. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo usa la escala que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir. Está tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas.